Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
El ministre d'Interior contradiu el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i afirma que les detencions d'ahir a Girona es van fer sota ordre judicial. Montse Manent.
La Generalitat prepara una denúncia contra la Policia Nacional per suposada detenció il·legal, mentre una trentena de joves continuen tancats a la Universitat de Girona per evitar la detenció de més estudiants.
FM Girona, Siso García.
Carla Costa és portaveu de la Caputxinada UDG.
Sabem que hi ha gent que pot ser un objectiu clar pel recorregut o per altres qüestions, llavors és més una protecció col·lectiva i per altra banda també és pel fet que no es pot normalitzar. Vull dir, que vingui una policia sense ordres judicials a detenir la gent amb l'excusa de que només ens volien informar que teníem una causa oberta no és normal i no es pot normalitzar.
Constructors i ecologistes reben en prevenció la prohibició de la Generalitat de construir noves urbanitzacions al litoral de la Costa Brava durant com a mínim un any.
La moratòria que ha estat aprovada avui per la Comissió d'Urbanisme de Girona afecta 270 hectàrees on es podrien construir més de 3.000 habitatges.
Televisió Costa Brava, Xavier Martí.
Des de SOS Costa Brava valoren el pas endavant, però demanen valentia al govern per aturar també obres ja començades. Eduard Arribot és advocat de la plataforma ecologista.
Hi han començat moviments de terres i tallades de l'arbrat, però no estan encara executades les obres d'urbanització i demanarem coratge i valentia al govern de la Generalitat, que ja que ha reaccionat tard, que ho faci de manera clara i de manera rotunda.
La grip ja ha arribat a nivell d'epidèmia a Catalunya. La taxa se situa en 119 casos per cada 100.000 habitants.
Segons CatSalut, en els propers dies la situació es podria agreujar a Lleida i Tarragona. L'Hospital Verge de la Cinta i els centres d'atenció primària de Tortosa ja han registrat col·lapses als serveis d'urgències.
Canal Terres de l'Ebre, Marina Villegas.
La directora del centre, Maria José Rallo, ha ressaltat que aquesta situació també es deu al fet que s'està entrant al període de la grip. Juntament amb les patologies cròniques de la gent gran, que es veuen afectades amb el temps d'aquesta època, agreuja aquest col·lapse.
Teníem l'hospital molt ple, no teníem la disposició de llits que habitualment tenim, doncs per la mateixa complexitat dels pacients que han ingressat, i simplement se va intentar coordinar a nivell de territori per a donar la millor atenció.
5 entitats taurines demanen a l'Ajuntament d'Olot reobrir la plaça de Braus.
L'objectiu de la instància és celebrar-hi un espectacle taurí a Olot. Estan prohibits des del 2004.
Olot Televisió, Idoia Sansa.
La instància proposa 3 festius per celebrar l'espectacle, l'1 de maig, l'11 de setembre o el 20 d'octubre. El torero olotí Abel Robles, que s'ha recuperat d'un ictus i que ja té programades curses a Espanya i Amèrica, ha dit que el gran triomf seria poder torejar a la plaça de casa seva.
Perquè no tinc el dret de torejar a la plaça de Braus de la meva ciutat, juntament amb la meva família, amb els meus amics i amb la meva afició.
El monestir de Poblet, a la Conca de Barberà, segueix perdent visitants.
Al llarg del 2018 n'ha perdut un 8% i la davallada de l'última dècada arriba al 40%. Així tot segueix sent un dels espais més visitats de la comarca.
L'Espluga FM, Pep Morató.
Les dades del monestir cistercenc no remunten ni la xifra. 18 és la més baixa de la darrera dècada. Lluís Marcel Espasa, director del Centre de Recepció del Monestir de Poblet, parla de com millorar.
El que nosaltres volem és millorar l'atractivitat. És fer la marca Poblet, fer-la més atractiva.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Abel Flores, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores ha de continuar el cel força ennuvolat i amb alguns ruixats que a partir del vespre principalment afectaran zones del litoral, prelitoral central, també cap a comarques del nord del Camp de Tarragona, nord de la Costa Daurada. En aquest sector hi ha algun ruixat que serà feble i aïllat en general. Seran fenòmens força locals. A la resta, doncs, amb núvols, però que han d'anar marxant a partir del vespre per la zona de Ponent i progressivament durant la propera nit i matinada també acabaran minvant de la resta del territori. Això sí, encara es mantindrà el cel força ennuvolat durant les properes hores i amb algunes nevades que poden arribar a caure per damunt dels 800 metres al final del dia en zones del vessant nord del Pirineu. En qualsevol cas, també seran nevades febles, intermitents, que no es deixaran grans quantitats ni grans acumulacions. Demà esperem que al matí el cel estigui més serè en general, amb alguns núvols alts, prims, que es faran cada cop més abundants i durant la segona meitat del dia el cel es tornarà a mostrar força tapat arreu, en aquest cas per núvols que no deixaran precipitacions. Això sí, demà esperem que hi hagi algun ruixat feble i aïllat en zones de litoral, prelitoral central i també cap al sud de la Costa Brava en algun moment del dia. És tot de moment, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Abel Flores. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Parlem de problemes en tota aquesta xarxa viària més propera a Barcelona. Repassem algunes vies, per exemple, l'autovia 2, ara amb trams aturades, a Sant Joan d'Espí, en sentit Barcelona. Més endavant també hi ha cua, a la zona de Cornellà, això a l'autovia 2, B23, amb retencions entre Sant Joan d'Espí i l'avinguda Diagonal d'entrada a Barcelona, però també s'ha dit contrari entre Molins de Rei i el Papiol. A la zona de Pallejà, ara hi ha un tram d'aturades, tant a la B24 com a l'N340, en direcció sud. Altres problemes, a l'extrem nord, C58. Els vehicles s'aturen gairebé des de Barberà fins al nus de la Trinitat, d'entrada a Barcelona, més de 6-7 quilòmetres. I també a la zona de Sant Quirze, 3-4 quilòmetres, això a la C58. Acabem, per exemple, amb la C17. Aquí els vehicles s'aturen entre Lliçà i Parets durant més de 4 quilòmetres en sentit Barcelona, també aturades a Parets en sentit nord. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
Creix la polèmica per la detenció de 16 persones a les comarques de Girona en relació a l'ocupació de les vies de l'AVE l'1 d'octubre passat. La Generalitat té intenció de denunciar la Policia Nacional per haver actuat sense ordre judicial. Però avui el ministre de l'Interior ha desmentit el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, afirmant que l'operatiu sí que estava dirigit per un jutge. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. L'executiu vol presentar una denúncia per detenció il·legal en tant que, segons el TSJ, la policia va actuar per iniciativa pròpia i no per ordre judicial. Un fet que quedaria desmentit pel ministre Fernando Grande Marlaska. És el jutjat número 4 de Girona qui té una causa oberta per l'ocupació de les vies de l'AVE en el primer aniversari de l'1 d'octubre i qui hauria dirigit l'operatiu d'ahir, que va acabar amb 16 detencions. Entre elles, les dels alcaldes de Celrà i Verges, Dani Cornellà i Ignasi Sabater. En declaracions a la xarxa, Cornellà ha denunciat que els arrestos eren innecessaris i ha qualificat de circ tot l'operatiu.
La Policia Nacional, no, en el seu escrit, acaba dient que no era necessària aquesta operació, que senzillament ens podien haver citat un dia per anar a declarar i que tot aquest muntatge i tot aquest teatre que van organitzar ahir no era necessari, però sí que el van voler portar a terme, doncs davant doncs, aquesta perspectiva, el que representa l'estat espanyol, no? que és un circ, jo no em vull formar part, per tant, doncs, el dia que la seva justícia em crida, si és que em criden, doncs, evidentment, aquesta vegada seré jo que no hi aniré.
En relació a la denúncia que vol interposar el govern de la Generalitat, des de Ciutadans s'acusa l'executiu i el Parlament d'interposar querelles de manera arbitrària. Així ho ha expressat la diputada Lorena Roldán.
A mi em sembla greu que es qüestioni l'actuació policial, que a més s'emmarca dins d'una investigació que se segueix per un jutjat d'instrucció, en aquest cas el jutjat d'instrucció número 4 de Girona, però bueno, ja estem acostumats a que el senyor Torra i el govern, així com també doncs, el Parlament, interposi querelles i denúncies cada vegada que no li agrada una actuació.
La polèmica per aquest operatiu també ha estat present en la reunió que ha mantingut avui el vicepresident Pere Aragonès i la consellera de Presidència, Elsa Artadi, amb la vicepresidenta del Govern d'Espanya, Carmen Calvo. Calvo ha explicat que el tema és competència judicial, explicació que no ha satisfet la delegació catalana. Això sí, els dos executius han acordat estudiar la creació de dues noves taules de diàleg sobre la situació a Catalunya, una entre institucions i una altra entre partits.
Mentrestant, una trentena de joves continuen tancats a la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona per evitar la detenció de l'estudiant que ahir la policia no va poder arrestar, però també possibles noves detencions. La tancada, batejada amb el nom de Caputxinada, va començar ahir al vespre. FM Girona, Siso García.
Han passat una nit tranquil·la sense presència policial, però es mostren preocupats per si tenen previst detenir més universitaris. Carla Costa és portaveu de la Caputxinada UDG.
Sabem que hi ha gent que és un objectiu, que pot ser un objectiu clar pel recorregut o per altres qüestions. Llavors, és més una protecció col·lectiva, no només individual. I per altra banda, també és pel fet que he comentat de que no es pot normalitzar. Vull dir, que vingui una policia sense ordres judicials a detenir la gent a casa seva o a la seva feina i després que haguéssim de passar hores de comissaria amb l'excusa de que només ens volien informar que teníem una causa oberta, no és normal i no es pot normalitzar.
Per ara la tancada serà indefinida i en les properes hores decidiran en assemblea quines accions prendran. El rector de la universitat, Joaquim Salvi, dona suport a la tancada i ha assegurat que per ara no ha rebut cap petició per accedir a les instal·lacions del centre. La UDG s'ha convertit en una fortalesa pels estudiants que, en el cas que la policia espanyola pretengués entrar-hi per arrestar la jove, hauria de fer-ho amb autorització judicial o del mateix rector.
L'Audiència Nacional ha reobert la causa contra els quatre acompanyants de Carles Puigdemont quan va ser detingut a Alemanya. La sala penal ha estimat un recurs de la Fiscalia contra la decisió d'arxivament presa pel jutge Diego de Gea el passat 30 d'octubre.
L'Audiència Nacional considera que l'historiador Josep Lluís Alai, l'empresari Josep Maria Matamala i dos Mossos d'Esquadra havien de conèixer la situació de fugit de la justícia de Puigdemont. Desmenteix així la interlocutòria del jutge de Egea, que va entendre que els Mossos estaven fora de servei i que els quatre acompanyants no tenien coneixement de l'euroordre. Per això considera que hi ha indicis d'encobriment de rebel·lió i ordena reobrir la causa.
I a Badalona, el regidor José Téllez recorrerà la sentència que l'obliga a pagar una multa de més de 4.300 euros per un delicte de desobediència. Téllez està disposat a arribar a la justícia europea. La causa contra el regidor per haver retornat uns cartells sobre l'1 d'octubre, requisats per la policia, es va engegar per una denúncia del Partit Popular. La formació demana ara la seva dimissió. Ràdio Ciutat de Badalona, Tuti García.
Segons ha explicat Téllez, la jutgessa que l'ha condemnat no ha tingut en compte els principals arguments que la seva advocada va posar sobre la taula durant el judici. D'una banda, que la instrucció de la Fiscalia no assenyalava les entitats socials que feien difusió i propaganda del referèndum, sinó a la publicitat institucional de la Generalitat. D'altra banda, el regidor recorda que aquesta instrucció va quedar anul·lada dos dies després dels fets, quan el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va agafar les competències i va emetre una nova ordre on deixava de banda les policies locals a les intervencions prèvies a la celebració del referèndum.
Doncs, per tant, presentarem un recurs i és la meva voluntat esgotar tota la via de recursos i si al final hem d'anar a Europa, als tribunals de drets humans europeus, a dir què pensa Europa de que la Fiscalia de l'Estat espanyol emeti ordres a les policies per requisar cartells que diuen hola Europa, doncs ho farem.
El Partit Popular exigeix ara el cessament immediat al regidor de Guanyem Badalona en Comú, José Téllez. El president del grup municipal, Juan Fernández, que esperava una sanció més contundent, diu, assegura que es tracta d'una vergonya i un descrèdit per l'Ajuntament i per la ciutat.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El Servei de Rodalies de Catalunya ha incorporat 3 milions d'usuaris més en el darrer any, amb un total de 125 milions de viatgers. Això sí, en l'apartat negatiu hi ha hagut més incidències, més retards i més vagons amb grafitis. Són dades del balanç del 2018 que ha fet públic avui Renfe. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Rodalies de Catalunya va transportar més de 125 milions de viatgers el 2018. Això suposa incorporar 3 milions d'usuaris més i un creixement del 2,4% respecte a l'any anterior. També han crescut les incidències. Segons la directora de Rodalies, Maite Castillo, van ser sobretot des d'agost i provocades pel clima.
Hem tingut un cúmul d'incidències, sobretot des del mes d'agost de l'any 2018. Més del 70% han estat degudes a causes externes, causes que venen principalment la climatologia, que ens va afectar tant durant el mes d'agost i durant el mes d'octubre, i això inevitablement els més usuaris. És una situació inesperada i que, evidentment, bueno, ara estem reconduint i estem millorant.
Aquestes i altres incidències han provocat retards en els trens. Hi ha hagut una puntualitat del 92%, que és una mica per sota d'anys anteriors. També hi ha hagut moltes més pintades als vagons. Esborrar-les ha suposat 10 milions d'euros. Pel que fa al frau, es manté en el 3%. Segons Castillo, és similar al dels anys anteriors i al d'altres operadors de transport.
Encara en matèria d'infraestructures, la plataforma Preservem el Maresme prepara un acte per reivindicar la gratuïtat de la C-32. La data prevista és el 3 de juliol, coincidint amb els 50 anys de la posada en marxa d'aquesta via. L'objectiu és expressar el malestar davant l'autopista més antiga d'Espanya, que està més que amortitzada. Ràdio Arenys, Gemma Roig.
En principi, l'acord entre Generalitat i Abertis diu que la concessió de la C-32 ha de finalitzar el 2021. Tot i això, des del territori es mostren pessimistes i plataformes ciutadanes. Com Preservem el Maresme, no creuen que això acabi sent una realitat. El seu portaveu, Antoni Esteban, recorda que es va aprovar la declaració del Maresme amb el suport de tots els partits polítics i el Consell Comarcal, on es demanava la gratuïtat de l'autopista. La idea és demanar que aquest document es tingui en compte i alhora es prepara un gran acte pel 3 de juliol, coincidint amb el primer dia que l'autopista va entrar en funcionament. Es faria a les barreres de la C-32 o també a la Nacional 2.
I el que volem és reunir a tota aquesta gent i fer un gran acte, o a la C-32, a les barreres de Vilassar, per exemple, o si no, algun lloc d'algun poble tanya la Nacional, un gran acte reivindicatiu del territori, dient-li a la Generalitat, senyors, estem cansats de pagar.
Des de la plataforma també reivindiquen que durant tots els anys que s'ha estat pagant no ha revertit res a la comarca.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
Constructors i ecologistes reben en prevenció la prohibició de la Generalitat de construir noves urbanitzacions al litoral de la Costa Brava durant com a mínim un any.
La moratòria afecta 270 hectàrees on es podrien construir més de 3.000 habitatges. L'Associació de Promotors de Catalunya adverteix que l'estudiaran amb lupa per garantir que es respecti la seguretat jurídica. Mentrestant, la plataforma SOS Costa Brava demana al govern català que aturi també les obres ja començades.
Tot això avui que la Comissió d'Urbanisme de Girona ha aprovat en reunió extraordinària aquesta moratòria urbanística a la franja costanera entre Portbou i Blanes. Televisió Costa Brava, Xavier Martí.
Aquest gest és l'avançada del pla director urbanístic que permetrà paralitzar les promocions urbanístiques que estan sorgint darrerament i blindar el patrimoni costaner de 22 municipis, on, segons la legislació actual, s'hi poden construir fins a 30.000 habitatges nous entre les més de 4.000 hectàrees repartides en 142 sectors que actualment són urbanitzables. Des de SOS Costa Brava valoren el pas endavant, però demanen valentia al govern per aturar també obres ja començades. Eduard Arribot és advocat de la plataforma ecologista.
Hi han començat moviments de terres i tallades de l'arbrat, però no estan encara executades les obres d'urbanització, i són dos sectors a Begur molt importants, i tampoc està clar què succeeix amb el tercer bloc a la Pineda d'Engòria, a Palamós. I demanarem coratge i valentia al govern de la Generalitat, que ja que ha reaccionat tard, que ho faci de manera clara i de manera rotunda.
La Generalitat, això sí, ja va advertir el passat mes de novembre que no podrà actuar sobre aquelles promocions que ja disposin de llicència d'obres o de construcció i que no totes les que hi ha pendents de desplegar es podran aturar perquè n'hi ha que tenen drets adquirits.
L'alcalde de Sant Adrià del Besòs demana a les administracions més implicació per resoldre els problemes del barri de la Mina derivats del consum i la venda de drogues. Avui ha anat al Parlament per entrar-hi una proposta de resolució juntament amb el PSC, on es reclamen solucions. Ràdio Ciutat de Badalona, Marc Martínez.
En aquesta proposta es demana ampliar el nombre de Mossos que patrullen pel barri. Segons fons municipals, els 60 agents que hi ha actualment haurien d'augmentar fins al centenar. Joan Callau, l'alcalde adrianenc, diu que també caldria potenciar programes que afavoreixin la reinserció laboral, la convivència entre veïns, l'escolarització i la formació de persones no qualificades. Sobre la problemàtica de la droga, Callau ha dit que no és normal que la Mina, de 10.000 habitants, i amb una única sala de benopunció, tingui més consums que tota la ciutat de Barcelona, que té 8 sales.
Es veiem a ser els especialistes de la pobresa i de la droga de la metropolitana. No, aquest no és el destí d'una ciutat i d'uns ciutadans. És una mena d'allau que ens ultrapassa. Per això hem vingut al Parlament.
L'alcalde de Sant Adrià estava acompanyat pel diputat també socialista Raúl Moreno. Tots dos s'han mostrat molt preocupats per la situació que viu actualment la Mina i han criticat la poca resposta que rep per part del conseller Interbuc.
La grip ja ha arribat al nivell d'epidèmia a Catalunya. La taxa se situa en 119 casos per cada 100.000 habitants. Són dades extretes dels serveis d'urgència dels hospitals anomenats sentinel·les durant la segona setmana de l'any.
El Departament de Salut ha comunicat avui que la taxa d'incidència de grip ha estat més alta en tots els grups d'edat, excepte els menors entre 5 i 14 anys, que es mantenen estables. Segons el model predictiu amb què treballa Salut, les properes setmanes es preveu un nivell epidèmic entre baix i moderat, però podria créixer fins a nivells moderats o alts en alguns punts de Lleida i Tarragona.
Doncs precisament a Tarragona, a les Terres de l'Ebre, concretament, l'Hospital Verge de la Cinta i els centres d'atenció primària de Tortosa estan de nou col·lapsats. El principal motiu, les emergències per casos relacionats amb la grip. Canal Terres de l'Ebre, Marina Villegas, bona tarda.
Bona tarda. Nou col·lapse a l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, un fet que se sol repetir sobretot durant la temporada d'hivern. La directora del centre, Maria José Rallo, ha ressaltat que aquesta situació també es deu al fet que s'està entrant al període de la grip i juntament amb les patologies cròniques de la gent gran que es veuen afectades amb el temps d'aquesta època, agreuja aquest col·lapse.
Ahir va ser una situació puntual, que sí que vam tindre problemes sobretot de drenatge, ¿vale? Perquè teníem l'hospital molt ple, no teníem la disposició de llits que habitualment tenim, pues per la mateixa complexitat dels pacients que han ingressat i simplement se va intentar coordinar a nivell de territori per a donar la millor atenció al lloc més adequat.
Rallo recomana als pacients fer un ús racional dels serveis d'urgències i tenir en compte que els metges de capçalera també resolen la majoria de les patologies.
Repassem altres notícies destacades del dia, començant a Olot, on fins a 5 entitats taurines, encapçalades pel president de la Fundació Toro de Lídia i el torero olotí, Abel Robles, han demanat a l'Ajuntament que reobri la plaça de Braus per celebrar-hi un espectacle taurí. A Olot estan prohibits des del 2004. Olot Televisió, Idoia Sansa.
La instància proposa 3 festius per celebrar l'espectacle, l'1 de maig, l'11 de setembre o el 20 d'octubre. El torero olotí Abel Robles, que s'ha recuperat d'un ictus i que ja té programades curses a Espanya i Amèrica, ha dit que el gran triomf seria poder torejar a la plaça de casa seva.
Perquè no tinc el dret de torejar a la plaça de Braus de la meva ciutat, juntament amb la meva família, amb els meus amics i amb la meva afició.
En la seva intervenció, el president de la Fundació Toro de Lídia ha recordat les decisions derogatòries del Tribunal Constitucional i altres jutjats, tant a Catalunya com a les Illes Balears i a la localitat alacantina de Villena, per dir que cap administració pública no pot negar-se en aquests moments a celebrar curses de braus en una plaça de braus municipal, com és el cas d'Olot, que ha estimat que, malgrat la prohibició, està en bon estat de conservació per fer-hi espectacles taurins. L'Ajuntament d'Olot ja ha reaccionat. El regidor de Cultura, Pep Berga, ha recordat que la prohibició del consistori és vigent des del 2004 i que la celebració de curses de braus al municipi és una etapa passada. La Fundació ja ha anunciat que si l'Ajuntament es nega a la petició, no descarta emprendre mesures legals.
Malgrat de Mar estudia la possibilitat d'incrementar fins un 50% l'IBI dels habitatges que estiguin desocupats. Així ho preveu el Reial Decret aprovat pel govern espanyol, que pretén afavorir el lloguer social amb mesures com aquesta. Ona, malgrat Laura Téllez.
Així ho ha manifestat Neus Serra, regidora d'Habitatge de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, després que el govern espanyol hagi tirat endavant un reial decret llei de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer que recull diferents accions, com ara que el rebut de l'IBI es pugui fer un recàrrec de fins al 50% per a aquells habitatges que estiguin desocupats. Una decisió, però, que no serà arbitrària, sinó que s'haurà de fer inspeccions i trobades amb els propietaris. Això, segons Serra, ja estava previst que ho fes l'Estat i ara es permetrà que ho facin els ajuntaments. Escoltem-la.
Potser una mesura molt bona per posar doncs al mercat o fer rotar, no, els habitatges que estan desocupats. I per tant, doncs, ens hem ja emplaçat a estudiar-la seriosament per tal de que ho puguem aplicar.
Es tracta d'una mesura, la d'incrementar el 50% de l'IBI als habitatges que actualment estan desocupats, que el govern municipal podrà estudiar si ho desenvolupa en un futur per tal de poder aplicar a partir del 2020.
En cultura, el monestir de Poblet, a la Conca de Barberà, segueix perdent visitants. Al llarg del 2018 n'ha perdut un 8% i la davallada de l'última dècada arriba al 40%. Així tot, segueix sent un dels espais més visitats de la comarca. L'Espluga FM, Pep Morató, bona tarda.
Bona tarda. Al llarg del 2018, el monestir de Poblet ha rebut 92.359 visitants, el que suposa una disminució del 8% respecte al 2017, quan es va situar per sobre de les 100.000 persones. Tot i això, el monestir segueix sent l'espai més visitat de Barberà. Les dades del monestir cistercenc no remunten ni la xifra d'aquest 2018, és la més baixa de la darrera dècada. Lluís Marcel Espasa, director del Centre de Recepció del Monestir de Poblet, parla de com millorar.
El que nosaltres volem és millorar l'atractivitat, és fer la marca Poblet, fer-la més atractiva. Per exemple, tenim previst aquest any inaugurar el museu, que l'hem ampliat, i després inaugurar el centre d'interpretació al visitant.
A l'espera de nous projectes, el 2018 es van estrenar les visites temàtiques per oferir noves experiències al visitant.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Nani Roma acaba segon al Rally Dakar en la categoria de cotxes.
El pilot de Folgueroles ha pujat al podi només per darrere del campió, el qatarià Nasser Al-Attiyah, que suma el seu tercer títol. En motos, els millors catalans han estat Oriol Mena, 9è, la Laia Sanz, 11è, i Marc Solà, 18è. El triomf final ha estat per l'australià Toby Price. En la categoria de buguis, el manresà Gerard Ferrés ha estat el subcampió en una prova que s'ha endut el xilè Chaleco López. Recordem que el Dakar enguany s'ha disputat íntegrament al Perú, en 10 etapes al llarg de 5.000 quilòmetres.
En futbol, hi ha majoria de jugadores de l'Espanyol en la convocatòria de la selecció catalana per enfrontar-se a Xile.
El partit es disputarà dilluns vinent, 21 de gener, a les 7 de la tarda, a l'Hospitalet de Llobregat. L'entrada serà gratuïta. Maria Jo Pons, Brenda Pérez, Cristina Baudet, Berta Pujades i Anna Torrodà són la representació blanquiblava en una llista que concentra un grup important de jugadores catalanes de la Lliga Femenina, repartides en altres clubs com l'Atlètic de Madrid, el València, Granadilla o Llevant. Completa la convocatòria la portera de l'Igualada, Noelia García.
En aquest sentit, Natàlia Arroyo, seleccionadora catalana, no ha pogut comptar per aquest compromís amb algunes de les jugadores convocades per la selecció espanyola en la seva preparació per al Mundial.
És el cas de les blaugranes, Marta Torrejón, Aitana Bonmatí, Vicky Lozada, Leila Wahabi, Andrea Pereira o Alexia Putellas, a més de les matalasseres Marta Corredera i Olga García.
En waterpolo, el Sant Andreu i el Sabadell es juguen en lideratge a la piscina Pere Serrat a partir de les 9 de la nit.
Els dos equips estan invictes a la divisió d'honor femenina després de guanyar els 8 partits de Lliga que han disputat. En aquesta última jornada de la primera volta de la competició, qui guanyi se situarà líder en solitari.
I també en waterpolo ja coneixem el duel de la Copa de la Reina.
Ja s'ha fet el sorteig amb aquests emparellaments. El Rubí jugarà contra el Saragossa. El Mataró s'enfrontarà al primer classificat al final de la primera volta, que, com sabem, pot ser Sant Andreu o Sabadell. El Sant Feliu jugarà contra el segon classificat, mentre que el Terrassa s'enfrontarà al Mediterrani. La Copa de la Reina, recordem, es disputarà del 8 al 10 de febrer a la piscina del Club Natació Sant Feliu.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en xarxa. Gràcies per escoltar-nos.
La xarxa de comunicació local.
Jordi, quina mala cara que fas?
El veí del costat posa la música molt alta.
Ja hi has parlat?
Sí, però ell diu que no n'hi ha per tant.
I si proves la mediació?
No sé què és.
Jo un cop la vaig demanar al meu ajuntament i em va anar molt bé. Un professional ens va ajudar a trobar-hi la solució.
I jo puc demanar-ho?
I tant! La Diputació de Barcelona dona suport als ajuntaments per posar la mediació a l'abast de tothom. Ah, i és un servei gratuït. Entra a diva.cat/mediació.
diva.cat/mediació. Ara me n'informo.
Diputació de Barcelona. Diàleg per a la convivència.
Festa repartidor d'esperança. Festa voluntari del telèfon de l'esperança.
Si et complau ajudar els altres, si t'agrada escoltar i disposes de 10 hores al mes, pot ser una veu amiga. Una veu que escolta i atén a les persones que truquen en moments d'angoixa, preocupació o solitud.
Obtindràs una dosi de satisfacció i felicitat que no t'imagines. Truca'ns al 93 202 0260. Prens nota? 93 202 0260. O envia'ns mail a administració@telefonoesperanza.com.
Fes-te repartidor d'esperança. Hi ha tanta gent a la que podràs ajudar. Telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú.
Topònims. Masdenverge, amb gairebé 1.100 habitants, és un municipi de la comarca del Montsià. Cap al 1857 es va independitzar de la Galera per constituir-se en municipi. Els orígens de la població es remunten a mitjan del segle XVIII, quan un grup de pagesos de Tortosa va abandonar la ciutat per ocupar i conrear les planes del sud-oest, aleshores Hermes. La població es va establir a l'interior d'un meandre de la Rambla de la Galera i posteriorment es va bastir la capella o oratori de la Mare de Déu del Roser. A poc s'hi van anar edificant masos i masies. Jordi Duran és filòleg.
L'origen del topònim Masdenverge sembla clar, sembla que és l'aglutinació de mas, masada, una construcció residencial agrícola, no? Un mas, d'en verge, no? D'una persona o d'una família o d'un llinatge anomenat els verge, no? Tot això aglutinat amb una sola paraula, Mas d'en Verge, és la forma del topònim actual.
A més del poble de Mas d'en Verge, el terme comprèn l'antic lloc de Solsó. Entre les partides del terme destaquen la d'Ametller, la de la Muntanya, lo Figueralet, la de Coll i la de Mirons.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
El ministre d'Interior contradiu el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i afirma que les detencions d'ahir a Girona es van fer sota ordre judicial. Montse Manent.
La Generalitat prepara una denúncia contra la Policia Nacional per suposada detenció il·legal, mentre una trentena de joves continuen tancats a la Universitat de Girona per evitar la detenció de més estudiants.
FM Girona, Siso García.
Carla Costa és portaveu de la Caputxinada UDG.
Sabem que hi ha gent que pot ser un objectiu clar pel recorregut o per altres qüestions, llavors és més una protecció col·lectiva i per altra banda també és pel fet que no es pot normalitzar. Vull dir, que vingui una policia sense ordres judicials a detenir la gent amb l'excusa de que només ens volien informar que teníem una causa oberta, no és normal i no es pot normalitzar.
Constructors i ecologistes reben en prevenció la prohibició de la Generalitat de construir noves urbanitzacions al litoral de la Costa Brava durant com a mínim un any.
La moratòria que ha estat aprovada avui per la Comissió d'Urbanisme de Girona afecta 270 hectàrees, on es podrien construir més de 3.000 habitatges.
Televisió Costa Brava, Xavier Martí.
Des de SOS Costa Brava valoren el pas endavant, però demanen valentia al govern per aturar també obres ja començades. Eduard Arribot és advocat de la plataforma ecologista.
Hi han començat moviments de terres i tallades de l'arbrat, però no estan encara executades les obres d'urbanització i demanarem coratge i valentia al govern de la Generalitat, que ja que ha reaccionat tard, que ho faci de manera clara i de manera rotunda.
La grip ja ha arribat al nivell d'epidèmia a Catalunya. La taxa se situa en 119 casos per cada 100.000 habitants.
Segons CatSalut, en els propers dies la situació es podria agreujar a Lleida i Tarragona. L'Hospital Verge de la Cinta i els centres d'atenció primària de Tortosa ja han registrat col·lapses als serveis d'urgències.
Canal Terres de l'Ebre.
La directora del centre, Maria José Rallo, ha ressaltat que aquesta situació també es deu al fet que s'està entrant al període de la grip. I juntament amb les patologies cròniques de la gent gran que es veuen afectades amb el temps d'aquesta època, agreuja aquest col·lapse.
Teníem l'hospital molt ple, no teníem la disposició de llits que habitualment tenim, doncs per la mateixa complexitat dels pacients que han ingressat, i simplement se va intentar coordinar a nivell de territori per a donar la millor atenció.
Cinc entitats taurines demanen a l'Ajuntament d'Olot reobrir la plaça de Braus.
L'objectiu de la instància és celebrar-hi un espectacle taurí. A Olot estan prohibits des del 2004.
Olot Televisió, Idoia Sansa.
La instància proposa tres festius per celebrar l'espectacle: l'1 de maig, l'11 de setembre o el 20 d'octubre. El torero olotí Abel Robles, que s'ha recuperat d'un ictus i que ja té programades curses a Espanya i Amèrica, ha dit que el gran triomf seria poder torejar a la plaça de casa seva.
Perquè no tinc el dret de torejar a la plaça de Braus de la meva ciutat, juntament amb la meva família, amb els meus amics i amb la meva afició.
El monestir de Poblet, a la Conca de Barberà, segueix perdent visitants.
Al llarg del 2018 n'ha perdut un 8% i la davallada de l'última dècada arriba al 40%. Així tot, segueix sent un dels espais més visitats de la comarca.
L'Espluga FM, Pep Morató.
Les dades del monestir cistercenc no remunten ni la xifra d'aquest 2018, és la de la darrera dècada. Lluís Marcel Espasa, director del Centre de Recepció del Monestir de Poblet, parla de com millorar.
El que nosaltres volem és millorar l'atractivitat, és fer la marca Poblet, fer-la més atractiva.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Abel Flores, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores ha de continuar el cel força ennuvolat i amb alguns ruixats que a partir del vespre principalment afectaran zones del litoral, prelitoral central, també cap a comarques del nord del Camp de Tarragona, nord de la Costa Daurada. En aquests sectors hi ha algun ruixat que serà feble i aïllat en general. Seran fenòmens força locals. A la resta, doncs, amb núvols, però que han d'anar marxant a partir del vespre per la zona de Ponent i progressivament durant la propera nit i matinada també acabaran minvant de la resta del territori. Això sí, encara es mantindrà el cel força ennuvolat durant les properes hores i amb algunes nevades que poden arribar a caure per damunt dels 800 metres al final del dia en zones del vessant nord del Pirineu. En qualsevol cas, també seran nevades febles i intermitents que no es deixaran grans quantitats ni grans acumulacions. Demà esperem que al matí el cel estigui més serè en general, amb alguns núvols alts, prims, que es faran cada cop més abundants i durant la segona meitat del dia el cel es tornarà a mostrar força tapat arreu, en aquest cas per núvols que no deixaran precipitacions. Això sí, demà esperem que hi hagi algun ruixat feble i aïllat en zones de litoral, prelitoral central i també cap al sud de la Costa Brava en algun moment del dia. És tot de moment, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Abel Flores. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs comencem a la zona de Sant Vicenç dels Horts. A l'N340 hi ha hagut un accident que està provocant aturades en aquest punt d'aquesta via. Com et deia, N340 amb retencions a Sant Vicenç dels Horts direcció sud, anant cap a Cervelló. Aquesta cua també afecta la B24. Aquí també parlem de retencions entre Pallejà i Sant Vicenç dels Horts. A banda d'aquesta incidència, encara queden aturades a la B23 d'entrada a Barcelona de més de 3-4 quilòmetres entre Sant Joan Despí i l'Avinguda Diagonal. Túnels de Vallvidrera ara molt lents entre el peatge i la Boca Nord. I a l'extrem nord de Barcelona ens queda encara la C58 amb aturades entre Ripollet, Montcada, Torrebaró d'entrada a Barcelona i cua ara com a molt d'un quilòmetre a la Pota Nord, a la B20 des del túnel de Santa Coloma fins a enllaçar amb les rondes. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
Creix la polèmica per la detenció de 16 persones a les comarques de Girona en relació a l'ocupació de les vies de l'AVE l'1 d'octubre passat. La Generalitat té intenció de denunciar la Policia Nacional per haver actuat sense ordre judicial. Però avui el ministre de l'Interior ha desmentit el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya afirmant que l'operatiu sí que estava dirigit per un jutge. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. L'executiu vol presentar una denúncia per detenció il·legal en tant que, segons el TSJ, la policia va actuar per iniciativa pròpia i no per ordre judicial. Un fet que quedaria desmentit pel ministre Fernando Grande Marlaska. És el jutjat número 4 de Girona qui té una causa oberta per l'ocupació de les vies de l'AVE en el primer aniversari de l'1 d'octubre i qui hauria dirigit l'operatiu d'ahir, que va acabar amb 16 detencions. Entre elles, les dels alcaldes de Celrà i Verges, Dani Cornellà i Ignasi Sabater. En declaracions a la xarxa, Cornellà ha denunciat que els arrestos eren innecessaris i ha qualificat de circ tot l'operatiu.
La Policia Nacional, no, en el seu escrit, acaba dient que no era necessària aquesta operació, que senzillament ens podien haver citat un dia per anar a declarar i que tot aquest muntatge i tot aquest teatre que van organitzar ahir no era necessari, però sí que el van voler portar a terme, doncs davant doncs, aquesta perspectiva, el que representa l'estat espanyol, no? que és un circ, jo no en vull formar part, per tant, doncs, el dia que la seva justícia em crida, si és que em criden, doncs, evidentment, aquesta vegada seré jo que no hi aniré.
En relació a la denúncia que vol interposar el govern de la Generalitat, des de Ciutadans s'acusa l'executiu i el Parlament d'interposar querelles de manera arbitrària. Així ho ha expressat la diputada Lorena Roldán.
A mi em sembla greu que es qüestioni l'actuació policial, que a més s'emmarca dins d'una investigació que se segueix per un jutjat d'instrucció, en aquest cas el jutjat d'instrucció número 4 de Girona, però bueno, ja estem acostumats a que el senyor Torra i la resta del govern, així com també doncs, el Parlament, interposi querelles i denúncies cada vegada que no li agrada una actuació.
La polèmica per aquest operat present en la reunió que ha mantingut avui el vicepresident Pere Aragonès i la consellera de Presidència, Elsa Artadi, amb la vicepresidenta del govern d'Espanya, Carmen Calvo. Calvo ha explicat que el tema és competència judicial, explicació que no ha satisfet la delegació catalana. Això sí, els dos executius han acordat estudiar la creació de dues noves taules de diàleg sobre la situació a Catalunya, una entre institucions i una altra entre partits.
Mentrestant, una trentena de joves continuen tancats a la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona per evitar la detenció de l'estudiant, que ahir la policia no va poder arrestar, però també possibles noves detencions. La tancada, batejada amb el nom de Caputxinada, va començar ahir al vespre. FM Girona, Siso García.
Han passat una nit tranquil·la sense presència policial, però es mostren preocupats per si tenen previst de tenir més universitaris. Carla Costa és portaveu de la Caputxinada UDG.
Sabem que hi ha gent que és un objectiu, que pot ser un objectiu clar pel recorregut o per altres qüestions. Llavors, és més una protecció col·lectiva, no només individual. I per altra banda, també és pel fet que he comentat de que no es pot normalitzar. Vull dir, que vingui una policia sense ordres judicials a detenir la gent a casa seva o a la seva feina i després que haguéssim de passar hores de comissaria amb l'excusa de que només ens volien informar que teníem una causa oberta, no és normal i no es pot normalitzar.
Per ara la tancada serà indefinida i en les properes hores decidiran en assemblea quines accions prendran. El rector de la universitat, Joaquim Salvi, dona suport a la tancada i ha assegurat que per ara no ha rebut cap petició per accedir a les instal·lacions del centre. La UDG s'ha convertit en una fortalesa pels estudiants que, en el cas que la policia espanyola pretengués entrar-hi per arrestar la jove, hauria de fer-ho amb autorització judicial o del mateix rector.
L'Audiència Nacional ha reobert la causa contra els quatre acompanyants de Carles Puigdemont quan va ser detingut a Alemanya. La sala penal ha estimat un recurs de la Fiscalia contra la decisió d'arxivament presa pel jutge Diego De Gea el passat 30 d'octubre.
L'Audiència Nacional considera que l'historiador Josep Lluís Alai, l'empresari Josep Maria Matamala i dos Mossos d'Esquadra havien de conèixer la situació de fugit de la justícia de Puigdemont. Desmenteix així la interlocutòria del jutge De Gea, que va entendre que els Mossos estaven fora de servei i que els quatre acompanyants no tenien coneixement de l'euroordre. Per això considera que hi ha indicis d'encobriment de rebel·lió i ordena reobrir la causa.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El servei de Rodalies a Catalunya ha incorporat 3 milions d'usuaris més en el darrer any, amb un total de 125 milions de viatgers. Això sí, en l'apartat negatiu hi ha hagut més incidències, més retards i més vagons amb grafitis. Són dades del balanç del 2018 que ha fet públic avui Renfe. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Rodalies de Catalunya va transportar més de 125 milions de viatgers el 2018. Això suposa incorporar 3 milions d'usuaris més i un creixement del 2,4% respecte a l'any anterior. També han crescut les incidències. Segons la directora de Rodalies, Maite Castillo, van ser sobretot des d'agost i provocades pel clima.
Hem tingut un cúmul d'incidències, sobretot des del mes d'agost de l'any 2018. Més del 70% han estat degudes a causes externes, causes que venen principalment la climatologia que ens va afectar tant durant el mes d'agost i durant el mes d'octubre, i això inevitablement ens va afectar als nostres usuaris. És una situació inesperada i que, evidentment, bueno, ara estem reconduint i estem millorant.
Aquestes i altres incidències han provocat retards en els trens. Hi ha hagut una puntualitat del 92%, que és una mica per sota d'anys anteriors. També hi ha hagut moltes més pintades als vagons. Esborrar-les ha suposat 10 milions d'euros. Pel que fa al frau, es manté en el 3%. Segons Castillo, és similar al dels anys anteriors i al d'altres operadors de transport.
Falta sòl logístic a Tarragona. Ho posa de manifest l'informe sobre el sector que elabora l'empresa Simalsa, en coordinació amb el Port de la Ciutat, i que enguany arriba ja a la seva 13a edició. Els experts asseguren que això frena possibles negocis emergents a la demarcació. Ràdio Ciutat de Tarragona, Jesús Sarmiento.
Si ens centrem en Tarragona, el passat 2017 es va incrementar un 9% la superfície logística, superant el milió de metres quadrats i suposant el 14% del global de Catalunya. Unes dades que, segons Enric Ticó, director general de Simalsa, dificulten els nous negocis emergents a la demarcació.
La realitat és que aquesta és l'oferta, però la realitat és que pràcticament les naus estan plenes. És a dir, no és que hi hagi disponibilitat a Tarragona d'un milió de metres quadrats, és que estan plens.
A més d'aquesta dada, l'estudi mostra també a Tarragona un increment del 5% pel que fa als empleats d'aquest sector, assolint els 14.300, o el volum de tones que mou el propi port de Tarragona, suposant un 36% de les 95.400 que es transporten per mar a Catalunya. Simalsa posa de relleu aquestes dades en un sector que suposa més d'un 13% del producte interior brut de Catalunya.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Constructors i ecologistes reben en prevenció la prohibició de la Generalitat de construir noves urbanitzacions al litoral de la Costa Brava durant com a mínim un any.
La moratòria afecta 270 hectàrees on es podrien construir més de 3.000 habitatges. L'Associació de Promotors de Catalunya adverteix que l'estudiaran amb lupa per garantir que es respecti la seguretat jurídica. Mentrestant, la plataforma SOS Costa Brava demana al govern català que aturi també les obres ja començades.
Tot això avui que la Comissió d'Urbanisme de Girona ha aprovat en reunió extraordinària aquesta moratòria urbanística a la franja costanera entre Portbou i Blanes. Televisió Costa Brava, Xavier Martí.
Aquest gest és l'avançada del pla director urbanístic que permetrà paralitzar les promocions urbanístiques que estan sorgint darrerament i blindar el patrimoni costaner de 22 municipis, on, segons la legislació actual, s'hi poden construir fins a 30.000 habitatges nous entre les més de 4.000 hectàrees repartides en 142 sectors que actualment són urbanitzables. Des de SOS Costa Brava valoren el pas endavant, però demanen valentia al govern per aturar també obres ja començades. Eduard Arribot és advocat de la plataforma ecologista.
Hi han començat moviments de terres i tallades de l'arbrat, però no estan encara executades les obres d'urbanització i són dos sectors a Begur molt importants i tampoc està clar què succeeix amb el tercer bloc a la Pineda d'en Gori, a Palamós. I demanarem coratge i valentia al govern de la Generalitat, que ja que ha reaccionat tard, que ho faci de manera clara i de manera rotunda.
La Generalitat, això sí, ja va advertir el passat mes de novembre que no podrà actuar sobre aquelles promocions que ja disposin de llicència d'obres o de construcció i que no totes les que hi ha pendents de desplegar es podran aturar perquè n'hi ha que tenen drets adquirits.
I encara a la Costa Brava, el càmping a Eivissa de Blanes podria estalviar-se la multa de més d'un milió d'euros imposada per l'Ajuntament del municipi per haver fet una ampliació il·legal. Ara, un jutjat gironí diu que no han de pagar la sanció perquè el consistori ha excedit el termini per resoldre l'expedient. Ràdio Palafoll, Jordi Arbat.
Un jutjat de Girona ha exonerat aquest establiment de pagar la sanció econòmica imposada per l'Ajuntament de Blanes en considerar que s'han superat els 6 mesos de termini que tenia el consistori per resoldre l'expedient. L'Ajuntament té ara 15 dies per interposar un recurs i iniciar de nou els tràmits. Tot plegat, doncs, podria provocar que el càmping Blanc d'Eivissa, multat el novembre del 2017 per una ampliació il·legal de les seves instal·lacions, es deslliuri ara de pagar els més de 1,3 milions d'euros de sanció que li va interposar l'Ajuntament. El conflicte amb les ampliacions il·legals afecta també a un altre càmping de Blanes, en aquest cas el Bellaterra, que també té interposada una sanció, en aquest cas d'un milió i mig d'euros, i del qual un jutjat també haurà de resoldre si s'ha de pagar o no. Tot i així, segons l'Ajuntament de Blanes, la sentència judicial no interferirà en el tancament de les parts ampliades il·legalment d'aquests dos establiments turístics si no retiren les estructures instal·lades dins del perímetre afectat.
La grip ja ha arribat al nivell d'epidèmia a Catalunya. La taxa se situa en 119 casos per cada 100.000 habitants. Són dades extretes dels serveis d'urgència dels hospitals anomenats sentinel·les durant la segona setmana de l'any.
El Departament de Salut ha comunicat avui que la taxa d'incidència de grip ha estat més alta en tots els grups d'edat, excepte els menors entre 5 i 14 anys, que es mantenen estables. Segons el model predictiu amb què treballa Salut, les properes setmanes es preveu un nivell epidèmic entre baix i moderat, però podria créixer fins a nivells moderats o alts en alguns punts de Lleida i Tarragona.
Doncs precisament a Tarragona, a les Terres de l'Ebre, concretament l'Hospital Verge de la Cinta i els centres d'atenció primària de Tortosa estan de nou col·lapsats. El principal motiu, les emergències per casos relacionats amb la grip. Canal Terres de l'Ebre, Marina Villegas, bona tarda.
Bona tarda. Nou col·lapse a l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, un fet que se sol repetir sobretot durant la temporada d'hivern. La directora del centre, Maria José Rallo, ha ressaltat que aquesta situació també es deu al fet que s'està entrant al període de la grip. I juntament amb les patologies cròniques de la gent gran que es veuen afectades amb el temps d'aquesta època, agreuja aquest col·lapse.
Ahir va ser una situació puntual, que sí que vam tindre problemes sobretot de drenatge, ¿vale? Perquè teníem l'hospital molt ple, no teníem la disposició de llits que habitualment tenim, doncs per la mateixa complexitat dels pacients que han ingressat i simplement se va intentar coordinar a nivell de territori per a donar la millor atenció al lloc més adequat.
Rallo recomana als pacients fer un ús racional dels serveis d'urgències i tenir en compte que els metges de capçalera també resolen la majoria de les patologies.
Repassem altres notícies destacades del dia, començant a Olot, on fins a 5 entitats taurines encapçalades pel president de la Fundació Toro de Lídia i el torero olotí Abel Robles han demanat a l'Ajuntament que reobri la plaça de Braus per celebrar-hi un espectacle taurí. A Olot estan prohibits des del 2004. Jo, Idoia Sansa.
La instància proposa 3 festius per celebrar l'espectacle, l'1 de maig, l'11 de setembre o el 20 d'octubre. El torero lutí Abel Robles, que s'ha recuperat d'un ictus i que ja té programades curses a Espanya i Amèrica, ha dit que el gran triomf seria poder torejar a la plaça de casa seva.
Perquè no tinc el dret de torejar a la plaça de braus de la meva ciutat, juntament amb la meva família, amb els meus amics i amb la meva afició.
En la seva intervenció, el president de la Fundació Toro de Lídia ha recordat les decisions derogatòries del Tribunal Constitucional i altres jutjats, tant a Catalunya com a les Illes Balears i a la localitat alacantina de Villena, per dir que cap administració pública no pot negar-se en aquests moments a celebrar curses de braus en una plaça de braus municipal, com és el cas d'Olot, que ha estimat que, malgrat la prohibició, està en bon estat de conservació per fer-hi espectacles taurins. L'Ajuntament d'Olot ja ha reaccionat. El regidor de Cultura, Pep Berga, ha recordat que la prohibició del consistori és vigent des del 2004 i que la celebració de curses de braus al municipi és una etapa passada. La Fundació ja ha anunciat que si l'Ajuntament es nega a la petició, no descarta emprendre mesures legals.
I Malgrat de Mar estudia la possibilitat d'incrementar fins un 50% l'IBI dels habitatges que estiguin desocupats. Així ho preveu el Reial Decret aprovat pel govern espanyol que pretén afavorir el lloguer social amb mesures com aquesta. Ona Malgrat, Laura Tellez.
Així ho ha manifestat Neus Serra, regidora d'Habitatge de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, després que el govern espanyol hagi tirat endavant un reial decret llei de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer que recull diferents accions, com ara que el rebut de l'IBI es pugui fer un recàrrec de fins al 50% per a aquells habitatges que estiguin desocupats. Una decisió, però, que no serà arbitrària, sinó que s'haurà de fer inspeccions i trobades amb els propietaris. Això, segons Serra, ja estava previst que ho fes l'Estat i ara es permetrà que ho facin els ajuntaments. Escoltem-la.
Potser una mesura molt bona per posar doncs al mercat o fer rotar, no, els habitatges que estan desocupats. I per tant, doncs, ens hem ja emplaçat a estudiar-la seriosament per tal de que ho puguem aplicar.
Es tracta d'una mesura, la d'incrementar el 50% de l'IBI als habitatges que actualment estan desocupats, que el govern municipal podrà estudiar si ho desenvolupa en un futur per tal de poder aplicar a partir del 2020.
En cultura, el monestir de Poblet, a la Conca de Barberà, segueix perdent visitants. Al llarg del 2018 n'ha perdut un 8% i la davallada de l'última dècada arriba al 40%. Així tot, segueix sent un dels espais més visitats de la comarca. L'Espluga FM, Pep Morató, bona tarda.
Bona tarda. Al llarg del 2018, el monestir de Poblet ha rebut 92.359 visitants, el que suposa una disminució del 8% respecte al 2017, quan es va situar per sobre de les 100.000 persones. Tot i això, el monestir segueix sent l'espai més visitat de la Conca de Barberà. Les dades del monestir cistercenc no remunten ni la xifra d'aquest 2018, és la més baixa de la darrera dècada. Lluís Marcel Espasa, director del Centre de Recepció del Monestir de Poblet, parla de com millorar.
El que nosaltres volem és millorar l'atractivitat, és fer la marca Poblet, fer-la més atractiva. Per exemple, tenim previst aquest any inaugurar el museu, que l'hem ampliat, i després inaugurar el centre d'interpretació al visitant.
A l'espera de nous projectes, el 2018 es van estrenar les visites temàtiques per oferir noves experiències al visitant.
Al Museu Can Màrio de Palafrugell, al Baix Empordà, ja es pot visitar l'exposició La identitat perduda, el rostre de la col·lecció Olor Visual. La mostra presenta obres d'art a través de l'olfacte. Es pot visitar fins al 19 de maig. Televisió Costa Brava, Jessica Martí, bona tarda.
Bona tarda. La Fundació Vilacases de Palafrugell presenta La identitat perduda, el rostre de la col·lecció Olor Visual, una mostra que busca ensenyar a olorar a través de l'art. L'exposició s'ha fet a partir d'una cinquantena d'obres d'artistes nacionals i internacionals, propietat del col·leccionista i perfumista Ernesto Ventós, que des de fa 40 anys adquireix obres d'art guiat per la seva memòria sensorial i olfactiva. Cristina Gapiton és una de les comissàries.
Quan compra peces és perquè li desperten la seva memòria olfactiva. Ell et diu, esta pieza huele. I no és que faci olor físicament, sinó el que li desperta per la forma, pel color, pel conjunt de tot, algun record a partir d'una olor. A vegades són olors molt concretes, a vegades són olors de vivències.
La mostra té el rostre com a eix vertebrador i s'estructura al voltant de tres conceptes amb tres fragàncies associades. La memòria amb una fragància metàl·lica, l'ocultació amb aroma fumada i la dissolució que recorda l'ozó.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Nani Roma acaba segon al Rally Dakar en la categoria de cotxes.
El pilot d'Os ha pujat al podi només per darrere del campió, el qatarià Nasser Al-Attiyah, que suma el seu tercer títol. En motos, els millors catalans han estat Oriol Mena, novè, Laia Sanz, onzena, i Marc Solà, 18è. El triomf final ha estat per l'australià Toby Price. En la categoria de buguis, el manresà Gerard Ferrés ha estat el subcampió en una prova que s'ha endut el xilè Chaleco López. Recordem que el Dakar enguany s'ha disputat íntegrament al Perú en 10 etapes al llarg de 5.000 quilòmetres.
En futbol, hi ha majoria de jugadores de l'Espanyol en la convocatòria de la selecció catalana per enfrontar-se a Xile.
El partit es disputarà dilluns vinent, 21 de gener, a les 7 de la tarda a l'Hospitalet de Llobregat. L'entrada serà gratuïta. Mariajo Pons, Brenda Pérez, Cristina Baudet, Berta Pujades i Anna Torrodà són la representació blanc i blava en una llista que concentra un grup important de jugadores catalanes de la Lliga Femenina, repartides en altres clubs com l'Atlètic de Madrid, el València, el Granadilla o el Llevant. Completa la convocatòria la portera de l'Igualada, Noelia García.
En aquest sentit, Natàlia Arroyo, seleccionadora catalana, no ha pogut comptar per aquest compromís amb algunes de les jugadores convocades per la selecció espanyola en la seva preparació pel Mundial.
És el cas de les blaugranes, Marta Torrejón, Aitana Bonmatí, Vicky Losada, Leila Wahabi, Andrea Pereira o Alexia Putellas, a més de les matalasseres Marta Corredera i Olga García.
En waterpolo, el Sant Andreu i el Sabadell es juguen el lideratge a la piscina Pere Serrat a partir de les 9 de la nit.
Els dos equips estan invictes a la divisió d'honor femenina després de guanyar els 8 partits de Lliga que han disputat. En aquesta última jornada de la primera volta de la competició, qui guanyi se situarà líder en solitari.
També en waterpolo ja coneixem els duels de la Copa de la Reina.
El Rubí jugarà contra el Saragossa. El Mataró s'enfrontarà al primer classificat al final de la primera volta, que, com sabem, pot ser Sant Andreu o Sabadell. El Sant Feliu jugarà contra el segon classificat, mentre que el Terrassa s'enfrontarà al Mediterrani. La Copa de la Reina, recordem, es disputarà del 8 al 10 de febrer a la piscina del Club Natació Sant Feliu.
Terrassa serà la seu del Campionat de Catalunya Absolut Open de Natació, Trofeu Ciutat de Terrassa.
Un campionat que servirà per estrenar la temporada de piscina llarga i, per tant, testejar l'estat de forma dels nedadors i nedadores participants. Un total de 556 esportistes de 66 clubs, tant catalans com d'arreu, participaran en aquesta primera competició de piscina llarga. L'objectiu de tots ells serà provar l'estat de forma de cara a la primera gran cita de la temporada, el Campionat d'Espanya Open del 6 al 10 d'abril, on s'hauran de fer les mínimes pel Campionat del Món de Gwangju de Corea del 12 al 28 de juliol.
Doncs fins aquí l'informatiu Notícies en Xarxa, agafant possible Sergi Mir, el control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per la vostra atenció i tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
La gestió dels boscos no és un desastre ecològic, és fonamental per protegir-nos dels incendis.
Netejar al voltant de les urbanitzacions és fonamental per la teva seguretat.
Una distracció et pot fer responsable d'un incendi forestal.
Conreus i pastures són fonamentals per trencar la continuïtat del bosc i poder aturar els incendis forestals.
Els incendis s'apaguen durant tot l'any. Diputació de Barcelona.
Una guerra i vull lluitar al teu costat.
com si a la nit avui se'ns acabés el món. La llum al cel com dos volcans en erupció, ballant junts fins que acabem perdent la raó. Hi ha un foc que crema i és imparable quan ho fa. Treu-me la pena i encén-me com un volcà. I quan tot es torça, tu ets l'escalfor, la meva força, sempre que em guanya la por. No hi ha bombers que apaguin el que ens crema el foc.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.